criatures fantàstiques. Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui volem parlar dels joves, de les nenes, dels nens, dels adolescents també, i de la seva felicitat. Ho farem a partir del llibre que l'educadora i sociòloga Alba Castellví ha publicat fa uns mesos i que ens sembla molt recomanable. Es tracta dels hàbits que els faran feliços, i en ell aborda els reptes de l'educació del present i ofereix eines i accions concretes per criar fills i filles espavilats, capaços, assertius i lliures. També per fomentar la seva autoestima i autonomia i assegurar que trepitgi insegurs. Per tant, temes importantíssims sobre com créixer i, a més, fer-ho de manera plaent, de manera feliç. És un plaer, doncs, rebre l'autora del llibre, la sociòloga, educadora i mediadora, Alba Castellví. Alba, molt bon dia i gràcies per visitar-nos.
Bon dia, Rafa. Per mi també és un plaer.
Felicitat. És un viatge en unió, les mans encampades. La felicitat és la teva mirada mig de bullici. La felicitat saber que marximes com jo t'estimo. La felicitat, felicitat, felicitat.
Alba, primer de tot, per parlar del teu llibre, els hàbits que els faran feliços, que ja va per quina edició?
Ara és la segona.
Segona, ja,
fa molt poquet que ha sortit.
Està sent un èxit,
per tant,
aquest llibre.
Sí, funciona molt bé.
Tenim un títol que jo transformaré una mica en pregunta, perquè també m'ha criat molt l'atenció. El títol és Els hàbits que els faran feliços. La meva pregunta és: es pot educar sense cridar?
Mira, educar sense cridar, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè és el títol del meu primer llibre, que aquell sí que ja ha fet 11 edicions perquè ja té 6 o 7 anys.
Déu-n'hi-do.
I que encara, doncs, es continua comprant i llegint molt, no? Educar sense cridar ho explica com es fa això. És a dir, explica un seguit de tècniques, d'estratègies, de maneres de fer dels pares perquè la relació a casa sigui més fluida, cosa que fa que hi guanyin tots, no? Nens o adolescents i adults, perquè al final, quan no cridem, quan ens relacionem de manera tranquil·la, tothom viu millor. Jo el que he fet és donar eines a les famílies. És el mateix que faig a les xerrades, als tallers, a les conferències. De fet, el llibre és fruit d'aquestes xerrades i tallers, em deien els pares. Això que ens has explicat, on està escrit, no? Com ho podem retenir per fer memòria de tant en tant? I va ser fruit d'aquesta demanda que vaig escriure el llibre. És un llibre pràctic, és un manual. És un llibre que dona resposta a què fer en les diverses situacions. Quan els fills no ens fan cas, quan els hem de repetir les coses moltes vegades. Hi ha alguna manera de no perdre la calma en aquests moments i d'aconseguir que les coses passin sense enfadar-nos? Doncs sí. I això és el que conté el llibre Educar sense cridar, i una mica també Els hàbits que els faran feliços, perquè també és un llibre, aquest últim, sobre maneres de relacionar-nos pares i fills, de manera que quan siguin grans siguin tot això que tu deies, no, Joan? És a dir, que siguin espavilats, que siguin desperts, que siguin capaços, que siguin autònoms, que puguin confiar en si mateixos perquè tinguin habilitats.
Ara en parlarem, d'aquesta relació pares-fills, mares-filles, però abans, de quina manera ens marquen o conformen la persona que serem els primers anys?
Doncs prou. De fet, allò que nosaltres farem i serem a la vida no depèn pas només de com ens eduquin els nostres pares, sinó també de la circumstància en la qual convivim, fins i tot d'altres factors que no tenen a veure amb allò que ens passa ni amb allò que ens fa ni ens arriba, sinó que tenen a veure amb allò que intrínsecament som. És a dir, tenim una càrrega genètica que en part també condiciona, si no determina, no sabem fins a quin punt, però sí que té un pes substancial, allò que som i fem quan som grans. Però és la suma de tots aquests factors els que farà que siguem qui som un cop arribem a la vida adulta. Per tant, allò que fan els pares, òbviament que és molt important a l'hora de constituir la nostra personalitat. Els pares fan el que poden. Evidentment, els pares estimen els seus fills. El que passa és que no sempre tenen recursos per estimar-los bé. Estimar-los bé vol dir estimar-los de manera que, quan siguin grans, siguin persones capaces de fer via pel seu compte en les millors condicions possibles. És a dir, capaços de fer realitat els seus objectius i de fer-ho d'una manera alegre i d'una manera respectuosa amb els altres. Jo penso que si algú aconsegueix arribar allà on es proposa, però mentrestant s'ho passa més aviat malament, per exemple, perquè no sap mantenir bones relacions amb les persones de l'entorn, o perquè no sap valorar el que té i només posa l'accent en allò que li falta, Doncs és una llàstima que arribi on es proposa en aquestes condicions. No té gaire gràcia. Doncs de quina manera els podem acompanyar nosaltres mentre són petits o adolescents perquè aprenguin a valorar el que tenen més que no pas el que no tenen, perquè aprenguin a ser cordials amb les altres persones, a resoldre conflictes, perquè aprenguin a fer coses que després els seran útils per ser més feliços a la llarga, en definitiva. Precisament... Per això es diu els hàbits que els faran feliços. Mm-hmm. No?
Precisament, Albert Castellví, que en el llibre es pot educar sense cridar i en els hàbits els faran feliços, ens explica una mica això que ens explicava ara, educar i educar bé. Les famílies catalanes eduquem malament o eduquem com podem?
Totes eduquem com podem i n'hi ha que ho fan molt bé i d'altres que no tant. No pas perquè no vulguin, sinó potser perquè a vegades no han tingut l'oportunitat de parar-se a pensar si allò que estan fent quan eduquen els seus fills és allò que els conduirà al lloc on es proposen, acompanyar els seus fills. En els espais de reflexió que tenim, quan fem tallers, quan fem xerrades, quan venen a fer-me consultes, és quan parem i pensem què estic fent i això s'ajusta a allò que permetrà al meu fill ser autònom, ser feliç, o no s'hi ajusta? I si no s'hi ajusta, com ho puc reconduir? Jo crec que les famílies fan el que poden, però que necessiten ajuda. Joan, jo penso que les famílies viuen en un context sociocultural, Catalunya, segle XXI, no? Societat avançada de l'Occident Europeu, on educar és molt difícil. És molt difícil perquè els fills són vistos pel mercat com a consumidors potencials, perquè tenen...
Les pantalletes, eh?
Sí, per exemple. Per exemple, les pantalles, no? Aquests múltiples estímuls que fa que moltes vegades les famílies ni tan sols coneguin quines són les influències a les quals els seus fills estan sotmesos i que els condicionen la manera de veure el món i la manera de relacionar-se els uns amb els altres i que, per tant, ho tenen difícil. I crec, i per això m'hi dedico, però per això també ho reivindico, que s'ha d'ajudar els pares, s'ha d'ajudar a tenir criteris i, un cop tenen els criteris, a fer per manera que aquests criteris es puguin aplicar a la vida quotidiana, a la convivència en família, a l'educació. Hi ha molt pocs espais de formació de famílies i penso que seria important que n'hi haguessin més. Sí que és cert que hi ha ajuntaments que es preocupen d'organitzar aquestes formacions, hi ha escoles que a través de les associacions de famílies o del propi centre també demanen que els pares es puguin formar, però encara n'hi hauria d'haver molts més perquè és una necessitat social, no només de les famílies a títol individual, sinó que penso que com a país necessitem saber de quina manera hauríem d'estar educant els fills que viuran a partir d'ara i que al final seran els ciutadans del dia de demà, que són els que prendran decisions que afectaran el conjunt de la societat i com és el nostre món.
Deu haver molt pocs pares, no, Alba, que acudeixen a un professional per dir, mira, jo volia tenir fills, però no tinc clar com m'he d'educar el meu fill.
Hi ha pares que hi venen, de fet, els pares que hi venen és quan ja tenen fills i es troben amb alguna dificultat. Generalment hi ha poca acció preventiva, diguéssim, tot i que sí que és veritat que a vegades m'he trobat, ara recordo, per exemple, el Sant Jordi de l'any passat, una mare que estava embarassada i es va comprar el meu llibre i va dir, és que jo ja m'estic preparant, i em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar, caramba, això sí que és una acció ara, preventiva, no? En tota regla. Sí, però generalment quan em venen a veure és quan tenen algun problema, no? Algun problema que diuen, a veure, si resolem això, viurem bastant més tranquils. Per tant, anem a buscar algú que ens ajudi a resoldre-ho, perquè potser nosaltres ara mateix no tenim els mitjans, clar. Òbviament, cadascú sap d'allò seu. Jo en sé d'això perquè em dedico a l'educació, però els pares, quan tenen fills, no tenen per què saber-los educar, ni els n'ha ensenyat ningú, ni tenen experiència prèvia. Per tant, és normal que davant les dificultats, quan no n'hi ha prou, perquè a vegades no n'hi ha prou amb el sentit comú i amb la intuïció, necessitin i busquin ajuda.
Per la segona edició d'aquest llibre, un llibre que no ho he dit, però diguem-ho tot, editat per Angle Editorial, i deixa'm llegir el títol sencer del llibre. Els hàbits que els faran feliços, com educar els fills de 3 a 14 anys perquè creixin autònoms i segurs. Per què unir nens feliços i autònoms?
Mira, doncs, perquè l'autonomia és una de les condicions sine qua non per la felicitat. És a dir, la dependència, en el sentit que sigui, emocional o funcional, òbviament no contribueix a fer-nos persones capaces de realitzar els propis projectes. I això de ser capaç de realitzar els propis projectes de vida és una condició per la felicitat. Per tant, la felicitat, en bona part, passa per l'autonomia. Però és que, sobretot, hi ha una relació entre autonomia i seguretat, o confiança en un mateix. No? En educació es parla molt de l'autoestima. Uh-huh. L'autoestima és molt important i hem d'educar l'autoestima i hem de cuidar l'autoestima. Sí, però de què és el resultat, l'autoestima? Preguntem-nos això, fem un pas més. I l'autoestima no és el resultat de les alabances de l'entorn o no és el resultat de l'acceptació incondicional. L'autoestima és el resultat d'adonar-se que un és capaç d'aconseguir alguna cosa gràcies a les seves capacitats, amb els seus propis mitjans. És quan un infant o un adolescent s'adona que pot fer alguna cosa valuosa, que es considera vàlid, que es considera que té valor com a persona. És a dir, que l'autoestima ben fonamentada passa per l'autonomia, per adonar-se, una autonomia ben fundada, de que un és capaç de fer coses, no? Si nosaltres facilitem excessivament, i aquest és un punt molt important on a mi m'agrada posar èmfasi, la vida dels nostres fills, o nets, o alumnes, el que estem fent és fer-los contents en aquell moment, perquè no han de superar una dificultat, no han de fer un esforç, però no els estem convertint en persones més segures de si mateixes. No els estem donant l'oportunitat de que constatin les seves capacitats. No les han de posar en joc perquè algú altre facilita allò que han de resoldre o resol el problema que tenen. Per tant, si volem, fixa't que d'aquí es deriva, no?, automàticament, que si volem tenir fills o alumnes o nets, feliços, autònoms i segurs, cal que no facilitem en excés, després també cal veure què vol dir en excés, però no facilitem en excés la resolució dels seus problemes, conflictes, dificultats, sinó que, més aviat al contrari, de tant en tant els plantegem algun repte i els esperem després, en comptes d'avançar-nos i resoldre'l abans.
Menciones també en aquest llibre una cosa que m'agrada molt pel debat que genera. Menciones la importància de la disciplina a l'educació dels nens, que és un concepte, la disciplina, que normalment jo crec que tenim mal entès i assimilem disciplina com a duresa.
Sí, la disciplina és la capacitat de fer alguna cosa amb constància i amb rigor.
Punt.
Exactament. És a dir, per què l'associem amb duresa? L'associem amb duresa perquè venim d'una època on la disciplina s'aplicava de forma disciplinària, en el sentit de, a vegades fins i tot, agressiva. Per tal que algú es disciplinés, se'l forçava, amb uns mètodes no sempre amables, diguem-ne, a fer les coses d'una determinada manera. No, la disciplina es pot ensenyar d'una manera amable. Això sí, implica una exigència de rigor, de constància. Per tant, no sempre és fàcil d'educar la disciplina, perquè el propi educador ha de tenir aquest rigor i aquesta autoexigència que exigirà després a la persona que aprèn.
Els hàbits que ens faran feliços. I abans traiem el tema de les pantalles. Quin drama, Alba.
És un problema perquè generen addicció. Per tant, se n'ha de fer un control.
Però, clar, jo crec que acceptem poc, com a pares i mares, a vegades, la nostra pròpia responsabilitat. És a dir, es tornen addictes els nostres fills a les pantalles o els fem addictes nosaltres perquè creiem que un hàbit que els farà feliços és deixar-nos de molestar, els donem la pantalleta i au.
A nosaltres, no? Potser ens fa feliços momentàniament que ens deixin fer la nostra. A veure, no són addictes a les pantalles ben bé, sinó als continguts digitals tipus videojocs, determinats videojocs i sobretot xarxes socials. És a dir, a aquells continguts...
I si el videojoc és un drama, la xarxa social ja... No?
La xarxa social el que fa, i per això ens torna addictes, és alimentar el nostre cervell de forma constant i aleatòria de recompenses, cosa que provoca unes descàrregues de dopamina sovintejades i a petites dosis que produeixen que el nostre cervell estigui permanentment pendent d'aquesta recepció del neurotransmissor. Evidentment, tots els algoritmes, tots els mecanismes d'aquests continguts estan pensats i molt ben pensats perquè ens hi passem com més temps millor. Si nosaltres sabem això, podem fer accions de prevenció perquè els nostres fills no els passin aquestes coses que tindran com a efecte, diguéssim, lògic, que hi passin tant de temps que deixin de fer altres coses fonamentals pel seu desenvolupament. Fins ara no ho sabíem, ara ho sabem. Per tant, fins ara no podíem determinar, decidir de quina manera posar límit als consums digitals dels nostres fills perquè en fessin un bon ús. Ara que sí que ho sabem, ja sabem també de quines maneres hauríem d'actuar com a pares, informem-nos i fem-ho bé. Realment no és difícil, és qüestió d'adquirir criteris i després saber com mantenir aquests criteris. Ah, moltes famílies sí que proven de posar els límits que els semblen raonables, però després ve una altra dificultat, que és com mantenir-los malgrat el conflicte. Uh-huh. Evidentment, els nanos de pantalles o de continguts d'aquest tipus, com més en tenen, més en volen. Uh-huh. I com més en tenen, més en volen, quan nosaltres restringim, ells el que fan és tensionar per continuar obtenint el que desitgen.
Clar. Vull parlar de més conceptes, Alba, però deixa'm aturar aquí, perquè crec que és un problema greu, i ho trec a col·lació a la pregunta que et vull fer. L'altre dia veia un d'aquests influencers, no em feu dir el nom perquè no controlo gaire, jo en soc un boomer d'aquells que en diuen, sortia un influencer que ja no ho és, i deia que ell tenia molts fans, molts seguidors, fins que la cosa li va anar malament de cop. Tota aquella influència la va perdre i va acabar treballant en un local d'oci amb un guardarropia, i de cop li deixaven la jaqueta tots aquells que havien estat fans, que l'adoraven, que no sé què, i deia, i ni tan sols em miraven els ulls. I això em feia esperbarar. Ara, si, sabent això, que li ha passat a aquest nano, clar, si la meva criatura, perquè està molt a les xarxes, em diu, papa, mama, jo vull ser influencer.
Mm-hmm. De fet, en aquest país, el que més volen ser els joves és influencers. Si mirem un mapa d'Europa, d'aquests que ens informen de les preferències dels joves de cada país, aquest país, precisament, destaca per ser del color dels influencers, no? I si el teu fill vols influencer, el primer que s'ha de fer és entendre que, evidentment, el teu fill el que vol és el que aquesta gent projecta, és a dir, que guanya molts diners treballant des de la seva habitació tranquil·lament i fins i tot sense haver-se hagut de formar més enllà de l'educació bàsica, si és que cal, perquè de vegades pel nivell de llenguatge i les opinions que expressen, gairebé que sembla que ni això, no? Per tant, entenent això, cal fer-los veure també quin és el valor real o no del que hi ha darrere, quan destantís és aquest valor, fixa't el que li ha passat en aquest influencer, és a dir, quina era la vàlua real, quina era la solidesa del seu projecte o de la seva persona davant la resta de persones, i sobretot penso que per contraposar val la pena oferir als nostres fills referents de qualitat. Qui són els seus referents, a més dels influencers? Doncs moltes vegades persones del món de l'esport, de l'espectacle. Per què no els proposem altres referents? Persones que han fet coses importants per la seva societat, que han transformat el món i l'han fet millor.
Jo t'entenc, Alba. Ara sóc l'adolescent, Però, Alba, no entens que el món està canviant.
El món està canviant i... Sí, està canviant, i hi ha coses que hem de canviar nosaltres també per adaptar-nos al món que ve, i d'altres que hem de saber veure que continuaran canviant. I com que continuaran canviant, també ens hem de saber avançar i pensar en el que ens farà feliços, no mentre siguem uns influencers de moda, sinó més enllà. Més enllà d'aquesta etapa on ens en podem haver sortit millor o pitjor.
Mm-hmm. Sortint de les pantalles, però no del tot, Un nen, un adolescent, s'ha d'avorrir?
És molt important. És molt important. Volem que els nostres fills siguin creatius, siguin imaginatius, però quan és creatiu algú? Quan s'està avorrint tant i tant que no té més remei que fer alguna cosa per iniciativa pròpia per deixar d'avorrir-se. Només recorreran els seus recursos interns, a la seva imaginació i creativitat, en els moments en què no tinguin una alternativa proposada des de fora. Per tant, hi ha d'haver aquests espais perquè busquin dins seu.
Una altra cosa que m'ha criat l'atenció que treus en el teu llibre, Els hàbits que els faran feliços, és l'alimentació, el menjar bé. També això condiciona la felicitat?
és que menjar bé el que fa és que puguem després socialitzar millor i, òbviament, com més coses ens agradin en aquesta vida, més feliços serem perquè més coses hi haurà que ens podran ser feliços. Igual que un lector és més feliç que un no lector. Per què? Doncs senzillament perquè quan troba llibres, troba fonts de plaer. Un melòman és més feliç que algú a qui la música no diu res. Per què? Perquè quan sent música que li agrada i troba una font de plaer, doncs evidentment algú que aprecia tot allò que pot menjar, com que li toca fer-ho 3 vegades al dia, també té altres fonts de plaer. I hem de procurar que els nostres fills tinguin horitzons amplis de plaers possibles.
Em queden moltes preguntes, Alba, que estaríem tot el matí aquí, perquè em sembla un tema molt interessant. Em queden molt pocs minuts, així que aniré destriant una mica. Per exemple, que ens treus també en aquest llibre el tema de la sobreprotecció. Cal deixar els nostres fills que s'equivoquin més i que n'aprenguin d'aquesta equivocació?
Efectivament, els nostres fills, com més fàcils els fem les coses, menys preparats estaran per fer front a les dificultats. Això és molt difícil per part dels pares. Nosaltres estimem molt els nostres fills, per tant, el que volem és que siguin feliços, i quan és feliç algú, quan no té problemes. Per tant, procurem a tota costa que tinguin els menors problemes possibles. Sí, però ells han d'aprendre a resoldre dificultats. Si no els hem donat l'oportunitat, difícilment estaran preparats per fer-ho. Avui dia hi ha molts joves que es deprimeixen, em refereixo a deprimir-se clínicament, quan els deixa la primera parella. És la primera vegada, moltes vegades, que algú es prioritza a si mateix en comptes de prioritzar-los a ells. Si no han tingut l'oportunitat de trobar-se en situacions similars a petita escala, quan vinguin dificultats més importants, no s'hi sabran avenir. No hi sabran donar resposta.
És
no tindran el múscul necessari.
És importantíssim, això que m'estàs dient, i ho lligo amb altres qüestions que igual no tenen res a veure, ara m'ho diràs tu, si n'han a veure o no, però m'has encès una bombeta, perquè les darreres setmanes, ja portem uns quants anys, però les darreres setmanes me n'he donat molt d'aquests casos de violència masclista que estan pujant molt amb els joves. I ara em deies, és que la primera vegada que els deixen és quan se n'adonen que ells no són la prioritat, perquè hi ha gent que es prioritza a si mateixa i fa ben fet. Pot néixer una mica d'aquí, tot plegat?
Doncs la veritat és que no ho sé. És un tema sobre el qual no he pensat, el tema de la violència masclista entre els joves, a què pot ser degut, i ho faré, perquè penso que val la pena tenir un cert diagnòstic des d'una mirada sociològica sobre això. Hi pot haver factors diversos, generalment davant d'un fenomen social d'aquest tipus no hi ha una sola causa, però sí que quan algú no accepta la frustració i no la sap gestionar, sovint es confronta contra aquell fet o persona que li produeix aquesta frustració. Per tant, si no sabem assimilar i acceptar que les coses a vegades no són tal com ens agradaria, podem reaccionar malament, precisament per falta de pràctica en el moment de donar aquesta resposta.
Va, deixa'm fer-te 3 darreres preguntes. La primera, ens expliques també en aquest llibre la distinció que hem de fer o que hem de procurar que els nostres fills tinguin sobre la veritat i l'opinió. Són 2 coses diferents. Per tant, com els eduquem amb una base crítica? Jo hi ha una cosa que ho diu profundament, i no sóc professor, que és agafar directament la Viquipèdia, per exemple, i creure's tot el que posa allà sense ni tan sols qüestionar-ho.
Mira, distingir la veritat de l'opinió és una cosa fonamental en la nostra època on proliferen les notícies falses, no? Les fake news. Com ho fem? Doncs precisament això em dona peu, si et sembla, a parlar de com està estructurat el llibre. El llibre té una primera part on jo explico quina és la finalitat a l'hora d'educar els nostres fills i per què és important arribar a determinats llocs, però després hi ha tota una segona part més extensa on cada 2 pàgines explico una cosa important per educar hàbits que els faran feliços en 3 petites seccions. Què és el que hauríem d'educar i per què? Què hem de fer per fer-ho possible? I, finalment, què en traurem un cop ho haguem fet possible? I a la pàgina 123 hi ha el capítol de distingir la veritat de l'opinió, que a la pàgina 124 explica com fer-ho possible, no? I com fer-ho possible? Doncs hem d'explicar als nostres fills que els primers resultats de les cerques, perquè, clar, per ells la veritat és allò que troben a la xarxa, aquells primers resultats amb els quals ens solem quedar quan busquem una informació no sempre són els bons, sinó que són fruit d'una priorització estratègica comercial i que quan ens donin una opinió, els nostres fills els hem de preguntar què et fa pensar així? Perquè ells busquin quines raons o quines informacions els sembla que avalen aquella opinió. Els hem de preguntar quan diuen alguna cosa, per què creus que ho dius? Quan els fills escoltin un influencer, els hi hem de preguntar per què creus que ho diu. És a dir, que descobreixin quines són les motivacions que hi ha darrere un determinat discurs i que s'adonin que no són les que a casa compartim o les que ells poden adoptar com a pròpies.
Per cert que tenim Sant Jordi a tocar, com ho fem perquè els nens i joves estiguin menys per les pantalles i estiguin més pels llibres?
Home, això és fàcil de respondre. Pensa que jo escric per infants, també. De manera que els recomano molt, 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 ja que demà és Sant Jordi, que comprin el llibre de les superidees de la llum resol problemes. És una nena que té la capacitat de resoldre conflictes al seu voltant i de comportar-se d'una manera que jo vull que sigui exemple per molts nens, que sigui inspiradora. Té dos volums, té L'armari dels tresors, que és el primer volum, i La nit d'estels, que és el segon. Estan publicats per Inuk i penso que per demà són el regal perfecte pels nens i nenes.
Mira, L'armari dels tresors i, mai millor dit, amb una emissora com aquesta, La nit d'estels, em sembla meravellós que els trobareu per aquest Sant Jordi per les vostres criatures, pels pares, per les mares, Educar sense cridar i els hàbits que els faran feliços d'angle editorial. A més, deixa-m'ho dir, tots dos amb il·lustracions de Raquel Gu, que són meravelloses.
Són meravelloses. Demà sí. els espero perquè jo signaré.
Et trobarem, Sant Jordi?
Sí, sí, sí. Jo seré a la parada d'angle editorial, al capdamunt del Passeig de Gràcia, a les 6 de la tarda, i seré a l'Espai Abacus a les 7 de la tarda. Per tant, espero trobar molta gent que hagi sentit avui l'entrevista i que tingui ganes de venir a dir hola.
Sisplau. Alba Castellví, moltíssimes gràcies avui per venir a la caravana. Que vagi molt bé. Bon Sant Jordi.
A vosaltres, Joan. Gràcies.
Ràdio Estel.